Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
Com va dir l'escriptor nord-americà William Arthur Ward, les oportunitats són com les sortides de sol. Si esperes massa temps, te les perds. O sigui que quan sorgeixi l'oportunitat, oients, cal aprofitar-la, i l'oportunitat pot aparèixer avui mateix en un d'aquests quatre motius que tenim perquè us quedeu al Revolució. Motiu número 1, i estic molt contenta. Entrevista una parella de grans comunicadors i emprenedors, Llucia Ferrer i Espartac Peran, dos dels artífexs d'un dels programes més ben valorats de TV3, el concurs Atrapa'm si pots. El motiu número 2, les claus econòmiques de la setmana amb el nostre crack de números, Santiago Niño Becerra. Motiu número 3, a quins obstacles s'ha d'afrontar una empresa quan es planteja fer realment una innovació? Parlarem a Món 2030 amb en Xavier López avui. I motiu número 4, parlarem de la nova edició del Tech Spirit que s'ha celebrat fa pocs dies, i també parlarem de xifres molt positives del món tecnològic amb l'emprenedor Lluís Juncà. Com sempre, volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos. Com us deia, avui parlarem amb dos grans comunicadors i emprenedors, Llucia Ferrer i Espartac Peran. En Llucia el veiem cada cap de setmana per partida doble, presentant el concurs Atrapa'm si pots, i l'Espartac ara no el veiem tant perquè porta una temporada més aviat darrere les càmeres, però ha fet tants programes que continua també sent molt popular. De fet, ara dirigeix el concurs que Llucia presenta. Avui, doncs, conversa amb dues persones que de ben joves van tenir molt clar que la seva vida passava sí o sí pels mitjans de comunicació. Un fort aplaudiment per a Llucia Ferrer i Espartac Peran. Molt bona nit!
Bravo.
Com esteu?
Bona nit, què tal? Com estem?
Escolta, que contenta,
que
eh?
Que bé que ho fa, eh?
Ens hem quedat tots dos, es m'ha perdut aquí escoltant-la.
No, no, podria anar dient coses i haguéssim anat tirant.
Parla, parla.
Que macos, que esteu aquí, escolta, asseguts al sofà de Revolució.
Haig de dir una cosa, ja d'entrada, perquè és que sona tot molt bé, i aquí a Catalunya Ràdio fas molt bé, però giro el cap a la dreta i veig un xiclet aquí.
Sobre el guió, eh? Un xiclet sobre el guió.
És la màgia de la ràdio. Sobre el guió.
És un xiclet, estic deixant de fumar. És un xiclet per deixar de fumar.
Molt bé, molt bé.
Per tant,
ja està.
Té més sentit que mai, aquest xiclet.
Més sentit que mai. No he dit res, perdó.
Escolta, l'Espartac no havia vingut mai a la Revolució, en Llucia sí.
Sí.
I ara et faré una pregunta tipus Atrapa'm si pots, eh? A quin programa vas venir? A veure si te'n recordes. Et donaré una pista. Avui som al programa número 321. Si no t'ajuda, a quin número vas venir? Quin creus que vas venir? Quants programes duiem?
Doncs el 150.
Vas venir el 62.
Què dius?
El 62.
Que d'hora?
Escolta, Llucia, Espartac, us coneixíeu abans de treballar plegats?
No. Ens coneixíem, no?
Sabíem qui érem,
sabíem,
no?
Qui érem, sí, sí, sí. Però no
havíem anat a sopar junts. No, no.
I com ha estat aquesta descoberta? Què diries, Espartac?
És que ha estat una descoberta de grans. Quan... D'edat. I ha anat molt bé. Quan t'ajuntes, quan ets grandet, pots tenir molts prejudicis o dir, escolta'm, aquest és així o aquest és aixà, i segur que ho devíem tenir, no?, en alguna, sí, part del nostre pensament, però ens hem trobat perquè aquest concurs, que és un concurs que està funcionant molt bé a TV3, mm-hmm, la manera de treballar-lo és com molt íntima, mm-hmm, especialment el rol de Llucià i el meu, no?, que l'hem d'anar a gravar
a Saragossa.
A Saragossa, sí. Es grava amb la productora
Miriam Pro. Fent dormint a un hotel.
Amb habitacions separades.
Habitacions separades. Ah. Esmorzant junts a les 7 del matí. Ah. Tornant amb tren a les 10 del vespre, adormits i destrossats. Uh-huh. Per tant, ha estat conèixer-nos amb una intensitat brutal.
Sí, sí. Hem fet amistat.
Sí, 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 hem fet amistat de veritat. I sí que és cert, que, i això ell ho sap, que quan a mi em van dir l'Espartac Peran et dirigirà a partir d'ara, perquè al principi de l'Atrapa'm no era el director. Jo vaig pensar, ai, mare meva, de veritat, i això ell ho sap, ai, mare meva, jo no el conec de res, aquest tio ja ha fet molta tele, ara a mi em començarà a trobar tots els defectes del món, i em vaig... Bé, els prejudicis, a dir, ara ja veuràs. Ara,
aquí ens... No anirem bé,
no anirem bé. I al contrari, la veritat, perquè La gran sort, crec, és que l'Espartac, aquesta posició de presentador, com que ja l'havia viscut, sabia molt bé com s'havia de cuidar la meva faceta, que quan va entrar ell no hi havia ningú que ho fes, això. Estava ja una mica desassistit i em va anar molt bé.
Clar. És un tema important, aquest, eh? Cuidar el presentador. Ja no parlem de Llucià, eh? Ni de mi, sí, sinó que podem parlar de tu, eh? Normalment la gent, la imatge que té és que som persones superfortes, no? Que ho aguantem tot, que som capaços de posar-nos davant del que sigui. I clar, hi ha molts dubtes al darrere, moltes pors, moltes inseguretats, solitud. Molta solitud. I algú que et cuidi, que cuidar-te vol dir que sàpiga pel que estàs passant, que costa molt estar davant de la càmera i darrere d'un micròfon, doncs va molt bé, no?
Molt bé. Escolta, l'Atrapa'm si pots té una audiència fidel. Per què penseu que agraden tant els concursos i també d'audiència a aquest concurs, que estic molt contenta?
Home, d'entrada perquè TV3, gràcies, d'entrada perquè TV3 no n'hi havia cap. L'últim experiment que s'havia fet amb un concurs no va acabar de funcionar i jo crec que l'audiència estava una mica orfa d'això, d'un concurs. I a vegades, sense complicar-te molt les coses, és a dir, amb grans formats, no, aquest concurs, jo crec que una de les seves virtuts és la senzillesa d'aquest concurs, no? Les fases són molt fàcils d'entendre, tu pots participar molt des de casa, per tant, jo crec que tots aquests factors, i que no n'hi havia un, amb cara i ulls, doncs van fer que anés arrelant tan ràpid i que tingués aquesta audiència tan fidel. Quan aguantarà? Doncs no ho sé, la sort és que tenim un equip que també l'anem xarbotant i li anem netejant la cara i anem canviant coset, i per això doncs ens anem allargant de moment.
Les 5 temporades d'Espartac, teniu el capse al saber-hi ganar de TV3?
No ho sé.
Ni vull ser l'Hurtado, tampoc.
Per què?
No, perquè sigui el que aguanti el Llucià només faltaria. Però és curiós el que passa amb els concursos a TV3, que no passa enlloc més de l'estat espanyol, que és que és igual els diners que tu regalis als concursants, sinó el que demana l'espectador de TV3 és aprendre. I, per tant, no et permet ni un error a l'hora de fer les preguntes. I, per tant, que les respostes siguin documentades. I això és una cosa molt curiosa. Flipen els responsables d'altres edicions, no?
Perquè, a més a més, l'audiència de TV3 reclama, i això ho sabien molt bé gent com l'Espartac, que són de TV3, que volen un tant per cent de preguntes d'aquí. És a dir, hi ha moltes edicions d'aquest programa, molts formats que es fan al País Basc, Aragó, les Balears, que no tenen un tant per cent de preguntes de la seva zona, de territori tan ampli. En canvi, nosaltres sí, hi hem apostat i això agrada.
Nova pregunta, en aquest cas, per al concursant Espartac. Quants anys porta saber-hi ganar en antena? Si no ho sap, rebot, Si no ho sap, rebot,
Tu el vas entrevistant, en Jordi. Jo diria 20 anys, 25?
25. L'estan celebrant els 25 anys.
25. Sí, sí, molts. És impossible,
mare meva, no hi arribarem pas amb 25.
No, que va.
És igual, les coses per
d'aquí. És que no s'hi ha d'arribar. Ja no s'hi ha d'arribar.
10 temporades potser ja està bé.
Sí, home, sí, d'això està. Tenerife,
Tenerife. Ja sé per què va, això.
Oi o no?
Ai, em perseguirà
veure,
tota la vida,
Llucià,
això.
A veure, la coneixes?
No, aquesta cançó no
te la dediquem a tu.
Sí, no la conec, aquesta.
Si et dic el títol segur, saps per què? Tenerife, què té a veure aquesta illa canària amb la teva vida?
La illa, re, l'equip de futbol, sí. Perquè l'equip de futbol, suposo que va per aquí, això.
Què va passar?
El Madrid, en una última jornada de Lliga, jugava al camp del Tenerife, va perdre, el Barça va guanyar, i això va fer que a l'última jornada el Barça fos campió.
I què va passar més?
Que vaig trucar a la ràdio del meu poble.
Vas trucar a la ràdio, sí.
Ràdio Manlleu. Jordi Armenteres, aleshores.
De RAC1, sí.
Fent el Dissol·licitat, el típic programa de truca, i demana una cançó. I vaig trucar per demanar l'Amics per Sempre, de Los Manolos, dedicat a tota la plantilla del Tenerife.
I aquí va començar la teva història amb la ràdio?
I aquí va néixer la meva història d'amor amb la ràdio, perquè l'Armenteres li va fer gràcia. Ah, d'on ets, de Manlleu? I jo vaig agafar la bici i me'n vaig anar a la ràdio del poble.
I l'Espartac com va començar? Els mitjans també, als 14 anys, m'han dit.
Sí, a Ràdio Argentona, Ràdio Urenys, no, sí, Televisió de Mataró. Anys, sí. I perquè estàvem a comarques diferents,
Si no ens haguéssim trobat...
I tant.
Per tant, els dos als 14 anys, no? La vida sovint són atzars, no? Heu tingut sort, no? O l'heu buscat també? Perquè som emprenedors, tu, Llucià, has ideat molts formats de programa de ràdio tele, tu, Espartac, tampoc t'has encasellat i has anat coses diverses, no? Per tant, us heu anat fent sempre projectes emprenedors, heu vingut a un programa d'emprenedors.
Passió, no? Jo crec que hi ha d'haver molta
passió. Passió, heu posat ingredients que heu durat en aquesta professió. No? Que és difícil durar, no? Què em diríeu?
Jo no sé, Espartac, tu què em penses? Jo de sort i crec poc en la sort, és a dir, d'estar en el lloc adequat en el moment adequat, home, sí, però com diuen en castellà, qui la sigui la consigue, no? I és a dir, jo crec que tant el que tot el que ha fet l'Espartac com jo És fruit també d'una insistència i també d'una passió per allò. I tu em coneixes bé i saps que en aquest nostre món tot
fluctua. Picant pedra, Llucià, moltes
exacte,
vegades.
Exacte, no? I que tot fluctua i que a vegades ho tens tot i a vegades, malauradament, no tens tant tot el que voldries. I quan no hi és tot, doncs piques pedra i tornes a aixecar-te, no sé.
Jo també estic d'acord amb que la sort la deixaríem de banda.
Totalment, sí, sí.
És passió, dedicació i, sobretot, tenir molt clar que la vida no et regalen res. Pots tenir un toc de sort, una tocada de vareta en algun moment, només faltaria, però de regalar,
res. I l'Espartac ha estat davant i darrere la càmera, on li agrada més? On et sents més còmode?
Hosti, jo sempre dic que el meu ofici ha estat tota la vida davant.
Clar.
El que passa que a darrere m'he trobat que el joc està molt bé. Pensa que he estat 20 anys, gairebé sortint cada dia a TV3,
sí,
eh?
I tant.
Vull dir que això, hòstia...
Sí, sí, jo quan parlo amb ell, Xantal, de les campanades, ja ho ha fet, ell, clar. O tu mires tot el que...
La marató, ja ho ha fet
tot.
No, però vull dir que no és per fer d'anar de xulo, ni molt menys per això, eh? Però vull dir que ho he fet tot i ara estic experimentant coses a darrere i és molt xulo, està molt bé, m'ho passo molt bé.
Jo crec que tornarà algun moment a fer alguna cosa interessant, ja veuràs.
No
estic donant cap exclusiva, però jo crec que sí.
No.
De moment no es pot avançar.
De moment no.
No es pot avançar.
No faríeu... es pot avançar perquè no hi ha res.
No se'n mai. La vida dona moltes voltes. Faríeu un bon paper vosaltres a l'Atrapem si pots? Anem a comprovar-ho?
Jo no. Abans de provar res,
molt
et
bé.
Dic que jo no. Eh?
Farem com el minut final, a veure si guanyeu el Gran Premi de la Revolució.
No.
Vinga, som-hi, sí.
Meva.
Comença aquí. Comença, Llucià. D'acord? Tecnologia.
Tecnologia.
Llucià, on té la seu Apple?
A San Francisco.
Cupertino, Califòrnia. Innovació. Com es diu el primer nanosatèl·lit català?
Espartac.
Enxaneta, jo aquest el sé.
Ah, no, Enxaneta.
Enxaneta.
Molt bé.
Perdona, és que la volia dir perquè potser serà l'única cosa que sabré. Perdona, home.
Li toca xarxes socials. A quin país va néixer TikTok?
Al Japó.
Això va sortir, eh?
No, el Japó, no.
Incorrecte, seria Xina. Oh. Mitjans de comunicació, Llucià. Quin va ser el primer presentador i la primera presentadora d'un Telenotícies a TV3?
Home, jo t'ho diré, eh?
Home, Salvador Dius?
No, presentadora, ha dit, eh?
Maria Gorgas.
Molt bé, noi.
Presentadora, sí. I a l'home?
Enric Alpena.
Correcte.
Dels dos.
Veig que l'Espartac, en aquest cas, aniria millor que tu,
sí,
Llucià,
home, tant,
com a concursant.
Sí.
Bueno, no et penses.
Geografia, Llucià.
Ai.
Quants habitants té el teu poble, Manlleu? Et pots equivocar, 1.000 amunt, 1.000 avall.
24.000.
20.000.
Bueno, home,
la setmana en 24.
Llucià és més bon presentador que concursant, de
sí,
moment,
clar,
i ara
clar.
És el torn per l'Espartac, a veure. Ajuda, si l'encerta. Tecnologia. A quina població hi ha l'accelerador de partícules sincotró?
Sant Cugat del Vallès. Ah, no, Bellaterra.
No.
Que ha sortit al Revolució TV3 i que el vaig explicar aquest estiu.
No, Sant Cugat, és
Cerdanyola.
Cerdanyola,
sí,
del Vallès.
Sí. Molt
bé. Espartac, innovació. Quin és el fundador d'Amazon? Qui és el fundador d'Amazon?
Sí, home.
Espera.
Però...
No, quins nervis.
Com es diu? Català. Hòstia.
Jota, comença per Jota.
Jordi...
Josep Puigbó.
Josep Puigbó.
I el seu cognom comença per B, alta.
Jordi Vigut.
Jep Bezos.
Perdó, no, aquesta no la sabia, això.
Espartac, xarxes socials. Quin any va néixer Twitter?
Home, això ho sé, eh? El 90?
Twitter, eh? Heu vingut a un programa tecnològic avui...
Ah, és de tecnologia, aquest programa, els marxem.
El 90 no és correcte.
2006.
Mitjans de comunicació. Oh, hòstia, per quin motiu va plegar Josep Cuní de Catalunya Ràdio l'any 1995?
Per quin
Espartac?
Motiu?
Això ho sabrà, Llucià.
Un moment, tu vas
treballar
amb el Cuní.
El Josep Cuní l'any 95.
Ah, no, perquè se'n van anar als Estats Units.
Molt bé, perfecte.
Sí.
I la darrera, no els faig patir més avui, geografia, quants habitants...
Mataró, va.
Té la teva ciutat de Mataró, et pots equivocar. 1.000 amunt, 1.000 avall.
Mira, 130.000.
La resposta és 126.000.
És correcte, és correcte.
Van pujar fins a 130, no fotis, que això, aquesta me la sé.
No, ho heu fet bé, però sou millor director i presentador de
una cosa.
I això, perdó, ens coneixem ja bon rotllo, imagina't quan jugues pasta.
Que no, jo mai concursaria en un concurs com l'Atrapa, mai de la vida.
Doncs jo, a mi m'agradaria, però sí que és veritat que veig que no tinc el nivell.
Que no, jo menys.
Si jo no me'n recordo les preguntes que vaig fer la setmana passada.
Que no.
Que ens haguéssim trobat abans.
Ai, sí.
I que no fos tan complicat.
Dóna'm la mà.
Per cert, avui aprofito que l'Espartac va publicar fa uns mesos un llibre del que se n'ha parlat força, no? Tres desitjos abans de morir. Era un llibre, Espartac, que necessitaves fer per explicar una mica la teva experiència personal i compartir-la?
No. No, 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 no. No, no, no volia compartir la meva pena, ni molt menys, perquè són dolç ja que la ferida està curada. Era un llibre de reflexió i ara, un cop ha sortit al mercat, he vist que m'he mirat la mort com a periodista i tenia ganes d'explicar-la. Uh-huh. Quan hi ha un funeral, quan hi ha una mort, passen moltes coses. Doncs crec que l'he mirat de cara a la mort i aquest llibre és un viatge a través de la mort, que entra molt bé i no fa por. Uh-huh. Sobretot és un llibre que no fa por.
Uh-huh. Per tant, el recomanem, no? També hauríem d'aprendre a conviure amb experiències dures com la mort, en aquest cas.
Sí, jo crec que en general la gent té ganes de conviure amb la mort. Quan parlem de la mort vol dir el record d'aquells que hem perdut, a tots ens agrada recordar-los, no? Però hi ha algú que ens priva de parlar de la mort, algú que ens vol sempre feliços, algú que ens vol tapar la foscor, algú que no ens vol explicar què passa quan tot s'acaba, i per tant, quan hi arribem, quan tenim algun amic, alguna persona propera que es mor, ens quedem absolutament sense eines, i això és un drama. Hem de parlar més de l'amor.
Clar que sí. Per cert, Llucià, tu estàs a la televisió, que estàs molt bé, et va molt bé, però una de les teves passions, que jo sé, és la ràdio, no? També estàs fent ràdio. T'agradaria fer més ràdio en aquesta casa, per exemple?
No, sí. No, ara mateix tinc el xiringuito molt ben muntat, tu em coneixes, i faig un programa, sí, a Flashback, que es diu El Vermut, i cada dissabte doncs vaig voltant per tot el país fent El Vermut, m'ho passo molt bé. Treballo, faig ràdio un dia a la setmana, però entre setmana, evidentment, s'ha de preparar això i porta molta feina, i sincerament, no, de moment, les ganes de tornar a estar a primera fila de batalla amb un programa diari, com que no sé què és el que em vindria de gust fer en aquests moments, de moment ni m'ho plantejo ni tampoc m'han trucat, que ho sàpigues. Però que en qualsevol cas tinc el xinguito molt ben muntat i oita, toco fusta perquè duri una mica més.
Jo crec que t'has convertit, no sé si estàs d'acord, en un presentador ja de concursos a Catalunya, que jo crec que et veuré molts anys fent concursos.
Sí? Hosti, que bé. Doncs mira, és un format que, com deia l'Espartac, allò de que no creu en el factor sort, la gent es pensa que potser TV3 va dir el Llucià fa aquest concurs. Doncs no. Jo vaig fer un càsting per fer la Trava'm si pots, i hi havien, això no sé si s'ha explicat mai, és curiós,
quatre
presentadors, tres noies i un noi. I bé, doncs el presentador que més els hi va agradar va ser Llucià, i aquell dia jo vaig descobrir que m'anava com en ell el dit un format com el concurs, perquè permet que la meva improvisació, gràcies a la ràdio, que la ràdio dona molt, molt això, no?, aquestes taules d'improvisació, i la meva manera, doncs, fresca de ser, no?, per dir-ho d'una manera, anava molt bé en un format com un concurs, i tant de bo, com diu la Su, pugui durar bastants anys. Sí,
et fixes
sí.
En algun dels presentadors veterans? No,
la veritat és que no.
Miro
concursos, això sí. A mi m'agrada molt l'Arturo Valls, perquè és un tio molt, molt xitxaratxero, que té unes sortides molt bones, tot i que les sortides que té són per guió, també. És a dir, no és tan ràpid sempre. Però no em miro amb ningú. Jo crec que tinc un estil ja molt propi i no hauria d'agafar de cap.
Molt bé, els dos us agrada la tecnologia, no? Espartac i Llucià.
Bueno, ha quedat demostrat que no sabem ni què és el Amazon, sí.
Us agrada?
Aquí era,
sí,
Espartac,
una mica sí. Sí, no sé, incapaç de dir-ho.
Jeff Bezos.
Doncs escolta, ara heu de passar pel test del Revolució, que heu de contestar molt ràpid aquestes preguntes, d'acord?
A veure.
Ho fem junts?
Sí, junts, per favor.
El test digital del Revolució.
Estem cagats, ara.
Passo.
No, passo.
Ja no.
Va.
Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp.
Trucada telefònica.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Jo dos.
Jo 10 o 15.
Ah, no, perdó, dos. En tinc tres. Dos de família i un de la trapa. No els suporto.
La classe del meu nen petit de 5 anys, pesats a base de bé. Han anat de colònies un cap de setmana tots els pares amb els nens.
Passa palabra.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Amb això sóc molt ràpid, no.
No,
vull dir,
jo ara mateix en tenia 28 abans de marxar de casa.
No, vull dir que jo contesto ràpid.
L'Espartac ja té la feina feta.
Dues apps indispensables per tu?
Dominus
No, Domino, no, jo no. Jo
pizza un dissabte a la nit.
Una Domino's
d'aquestes malaltes.
No, no, no.
D'aquestes pizzas malaltes no te n'enfotries d'una.
Pizzas malaltes, els estàs fent una gran publicitat. Estàs...
Bueno, és que són malaltes, només
no patrocinaran mai, la trapa.
No vull
I aquesta app i quina més, Espardac? Una de menjar i quina més?
No, no sóc molt d'apps, jo.
Instagram, WhatsApp, no? Triaries...
Bueno, Instagram, sí, home.
Instagram. Soc molt d'Instagram, sí.
Molt d'Instagram.
Jo, una que va molt bé...
Perdó per ignorància, però una app seria Instagram?
Sí.
No ho haguéssim mai.
Home, clar, una aplicació.
Una aplicació,
no? És una xarxa social que la tens com format.
És molt més Instagram que una app. Hòstia, no fotis,
WhatsApp és una app. El Google Maps és una app.
Hem de saber parlar de tecnologia.
Espartac, has de venir més a Revolució.
És el llenguatge.
Espartac, has de venir més.
Twitter, Instagram, segur.
Hi ha una que és molt xula, que em permet, que és la de la guarderia, de la llar d'infants, perdó, de la meva filla, que es diu Mia Plus, i que allà, doncs, jo sé, a través d'ella, que hem menjat, les activitats, em pengen fotos cada
pobre
dia.
Criatura.
Aquesta és la bàsica per mi. És la bàsica per mi. I després hi ha una altra, que és el Waze, que suposo que ja sabeu què és, no?
Sí.
Que és per quan vas circulant, com que sóc un desastre jo, t'avisa de radars i aquestes coses, i va molt bé. Ja quan hi ha algun accident, sí, sí.
Això no.
Molt bé. Som-hi. Una altra pregunta.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
A mi, qualsevol dels Kin. This is the last time. M'encanten. Saps qui són?
Sí, sí, sí.
És el Jeff Bezos amb la seva banda.
Sí, exacte, exacte, exacte.
Doncs, això ho recordareu sempre.
A mi, qualsevol de Manolo García.
Home, sí.
Sí?
Aquesta.
Perdó, i explica-ho, que va a tots els concerts, eh?
Ah,
és un fan acèrrim, eh?
Bueno, sí, sí.
Molt bé. Bueno, m'estranya, és molt bonica la música del Manolo.
Et coneixes ja amb el Manolo.
Mira, anava a dir-ho i no ho he dit. Ens coneixem, però no m'agrada conèixer els artistes, eh?
Ah. Saps? Sempre és aquelles... millor misteri,
exactament.
No?
Sí, sí, no sabem gaires coses, va molt bé.
Perquè no et caiguin els mites, també, saps?
Totalment.
No, en el cas del Manolo no ho crec, eh? Però va. Junto a ti, con el sol a las espaldas.
Queden ja tres preguntes, sí? Som-hi?
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Facebook existeix encara.
Sí, encara sí.
Hi ha molt poca gent, allà. Instagram, segur.
Jo, perdó, mira, aprofito perquè estem en un programa de tecnologia. Si vull treure'm l'aplicació de Facebook,
sí,
la borro del meu mòbil i a cagar la via, o haig d'eliminar el meu compte i fer-ho bé?
Has d'eliminar el teu compte i fer-ho bé.
Fer-ho bé, eh?
Sí, ja, has d'entrar i dir vull sortir, vull eliminar
aquest compte. I et comencen a preguntar per què vol sortir, segur, no?
Doncs li dius i ja està, però vull dir, no pateixis que et faran cas,
No, no el faig servir. Jo, evidentment, Instagram. I el Twitter per fer el xafarder. Però...
Algun dia morirà Instagram?
Sí,
aviat.
Sí,
n'hem parlat, sí. N'hem parlat dels canvis. T'has d'escoltar més el Revolució? Espartac, els deures que et poso a partir d'ara és escoltar el programa de la Xantan.
És que a les 10 del vespre estic dormint.
Perquè Instagram ja està copiant tot el que fa TikTok.
Existeixen els podcasts al tren, eh?
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Buf, moltes.
Això em fa vergonya respondre-ho.
5 o 6.
Jo també.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
El més estrany que he comprat per internet...
Digue-ho.
Agulles d'estendre roba de fusta.
Mare
petites.
Mare
del senyor. Sí. I tu, Espartà?
Jo no. Sóc de Mataró, poble, comerç local. No, t'ho juro.
I vinga.
Acaba la frase.
Darrere.
El món digital...
L'hem d'escoltar,
el món digital. Bona reflexió. I Espartac?
L'hem de deixar una mica de banda.
Ah, l'hem de deixar de banda. Doncs escolta, dues opinions diferents. Avui, Llucia, Espartac, moltes gràcies per venir
a la
Revolució. Molta sort amb l'Atrapa'm si pots.
Igualment.
Segur que l'atrapareu moltes temporades. I molta sort en les vostres carreres també.
I per tu també.
I per a mi també, escolta, que duri, no?
Tot,
que duri
sí,
Revolució.
Tu, mai,
clar que sí.
No et va pas malament.
Home, i va molt bé.
Doncs
em va donar un premi l'altre dia.
Ho volia dir.
Premi Talent, que per cert no ho ha explicat als oients. Ho explicarem també. Gràcies, una abraçada.
A tu.
Bona nit. Y digas que piquin. Això és per Catalunya, malenteo, però chilling. Posant el cul a terra i el cubat en equilibri. Libri. Això és per Catalunya, malenteo, però
pero chilín. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo. Jaleo, jaleo.
Baby, no es mola el jaleo. La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Masterclass Becerra amb Santiago Niño Becerra.
Som al final del pont llarguíssim de desembre, un pont amb xifres de turisme molt bones, com va dir fa uns dies aquí al programa Santiago Niño Becerra. Som en temps de Carpe Diem, en el que molta gent aprofitarà els estalvis fins que s'acabin. Veurem què passa després. I amb aquesta música que ens agrada saludem a Santiago Niño Becerra, catedràtic d'Economia i crac de la comunicació. Bona nit, Santiago.
Què tal, Chantal? Bona nit, bona nit.
Com estàs? Bé?
Bé. Bé.
Potser aquesta hora encara hi ha algú que ens escolta tornant a casa després d'un pont llarguíssim, no? Gent als hotels i restaurants, a les estacions d'esquí que ja han obert, gent fent compres nadalenques, no? Com vas dir tu, carpe diem, no? Hem viscut una mica?
Sí, bueno, a veure, les xifres finals, o sigui, gent hi ha, a tot arreu hi ha gent, no? Però s'ha d'esperar a veure les xifres finals de consum, de compres, de restauració, etcètera, etcètera, perquè, clar, tu pots, per exemple, tu pots veure un restaurant ple, però la facturació mitja per taula, pues, no creix. És a dir, sí, correcte, però esperar a veure les xifres finals. Bueno, i com tu has comentat a la introducció, a veure què passa quan els estalvis acaben.
Clar que sí. Adeu als 20 cèntims de benzina. Santiago, sí. Brussel·les s'està posant seriosa amb Espanya, eh? Per exemple, li ha dit que prou això de rebaixar 20 cèntims per litre de benzina.
Bueno, jo amb això sempre he estat en contra. Jo crec que ha sigut un error, el mateix que baixar l'IVA de la llum de forma lineal. És a dir, baixar 20 cèntims al litre de benzina per tothom, o una subvenció de 20 cèntims exactament per litre de benzina, significa que una persona que es dedica a passejar amb el seu Ferrari i que no està treballant té subvenció per la benzina de la mateixa manera que una persona que s'ha utilitzat el cotxe per anar a treballar. No, és a dir, les subvencions de combustible si s'arriba reduccions del preu de la llum, si s'arriba a la conclusió que s'han de fer a les persones que realment ho necessitin, que generi PIB, pimes, vull dir, etcètera, etcètera, no a un senyor que es passeja amb un Ferrari, sincerament.
Mm-hmm. Té raó a Europa, no? Brussel·les
sí,
planteja totalment aquest mecanisme per controlar que les ajudes energètiques es destinin, per exemple, també a cases vulnerables, no?
Exacte. Sí, és, bueno, és el que dèiem, és a dir, el que passa és que des d'un punt de vista polític i des d'un punt de vista administratiu és molt més fàcil un cafè per a tots, no? És a dir, reducció de la benzina, 20%, 20 cèntims, perdó, per tothom. Això és molt fàcil d'aplicar, és a dir, no has de fer ni estimacions, ni càlculs, ni controls estadístics, no has de fer absolutament res. L'altre implica fer un control control, fer un seguiment, una traçabilitat de qui sí, qui no. Llavors, clar, és molt més complicat. Uh-huh. Molt més complicat.
Molt bé. Parlem d'altres temes, Santiago, amb tu, joves talents que marxen d'Espanya. El Twitter sí. del Santiago, podem dir que és una mina, el Twitter del Santiago Niño Becerra. Aquest és el tema que comentaves fa uns dies, no? El fill d'un amic que és enginyer, sí. està a punt de treballar a una empresa suïssa, i la teva reflexió, deies, Espanya exporta professionals d'alt valor i importa professionals menys qualificats. I dius, alguna cosa estem fent malament. Quina, no, Santiago?
Bueno, la història completa d'aquest noi, és un noi, és la següent. Ell va estudiar enginyeria aquí a Barcelona, se'n va anar a fer un màster a Copenhague, d'allà, és a dir, li van admetre, és a dir, vol dir que la seva preparació era molt bona. Després es va fer el doctorat, es va anar a Viena a fer el doctorat, i ara entrarà a treballar en una empresa suïssa. Llavors, està fora de tota discussió que aquest noi és un cervell, vull dir, és un noi amb capacitat, amb capacitat de treball, intel·ligent, etc, etc. Bueno, aquest noi en el 99% de probabilitats no tornarà a Espanya. Ell mateix ho diu, és que les possibilitats que jo tinc de progressar, i no parlo només a nivell econòmic, deia, les probabilitats que jo tinc de per progressar professionalment són moltíssim més elevades que a Espanya, perquè d'aquí a Suïssa puc saltar a Canadà o a Estats Units o a Alemanya. Diu, Espanya és molt més complicat tot. Llavors, clar, és a dir, la reflexió que jo feia és que estem exportant capital humà que genera molt valor afegit, i estem important capital humà que genera molt un valor afegit molt més baix. Uh-huh. Llavors, això no quadra. Chantal, estem llançant diners per la finestra. Ja. Perquè al cap i a la fi, aquesta empresa suïssa es beneficiarà d'un capital que tots els espanyols, tots els catalans, hem aportat via impostos. I aquest noi, torno a dir, és a dir, no... I si apareix una noia suïssa, segur que no torna, vull dir... per descomptat que no torna. Llavors, aquí algú està fallant, Chantal, algú no funciona. Exportar capital humà d'alt valor afegit i importar capital humà de baix valor afegit, vull dir, això no va, algú ho estem fent malament.
Clar, i el que estaves dient també, no? La majoria no es plantegen tornar mai a Espanya. No. I això, per tant, ens portarà, no?, que molta gent talentosa no visqui aquí i se'n vagi a altres països, no? Clar, i això, cada vegada aquesta xifra creixi més, no, Santiago?
Jo crec que sí, perquè tot això que s'està dient de que a través del teletreball, per exemple, a Màlaga, que ara està de moda, que estan venint gent a treballar, bueno, també a Barcelona, no?, d'estrangers. Bueno, aquests estrangers, sobretot empreses tecnològiques, avui estan aquí, demà poden estar en un altre puesto, és a dir, no crea un teixit social, un teixit... Jo crec que a nivell educatiu, a nivell formatiu, algú ho tenim de plantejar. Clar. I no parlem del tema de recerca. És a dir, ja recerca ja és la monda. És a dir, un qualsevol persona, qualsevol noi o noia amb capacitats que es vulgui dedicar a la recerca, la via està fora. La via està fora.
Un altre tuit, molt recomanable al Twitter del Santiago Niño Becerra. Diu, la renda disponible pels ciutadans ha augmentat del 3,5%, la inflació ha crescut del 8%, o sigui que la pèrdua de riquesa és del 4%. Com diria aquell, no hi ha més proves, senyors, del jurat. Bona frase, no, Santiago?
Bueno, sí. A veure, Chantal, això és molt fàcil. És a dir, si alguna persona que ens està sentint pot pensar que bueno, que això això són mitges, és veritat, estem parlant en termes mitjos, és a dir, això no li ha passat a totes les persones, és totalment cert. El que passa és que, bueno, les mitges el que marquen són tendències, és a dir, a nivell mig, torno a dir, a nivell mig, a Espanya s'ha produït una pèrdua de poder adquisitiu d'un 4%, és a dir, és que no hi ha més. Precisament, fa un parell de dies el Banc d'Espanya ha comentat que la inflació està fent perdre a Espanya o farà perdre a Espanya entre 3 i 4 punts de PIB. Això és una autèntica bestiesa.
És molt. Per cert, aquesta dada m'agradaria, per anar acabant, Santiago, comentar una dada amb tu dels sous, no? Que és un tema que preocupa a tothom, oients, ciutadans. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, el sou mitjà espanyol és poc més de 2.000 euros bruts. Et sembla un sou digne, tal com està la vida? Sí? 2.000 euros bruts?
No, en absolut. El que passa és que Espanya té un problema que és una productivitat baixíssima. És a dir, Espanya viu en el pitjor de dos mons, amb un món amb una productivitat baixa i amb un món en el qual la inflació està menjant poder adquisitiu als salaris. Mal assumpte.
Uh-huh. També les estadístiques diuen que un 20% dels treballadors cobren menys del salari mínim, també.
Bueno, posat a donar dades, el 14%, 14,6% exactament de la població ocupada és pobra a Espanya.
14,6,
Sí, 14,6.
Déu-n'hi-do.
Pobre, però pobre, cuidado, pobre agafant la definició oficial de pobresa, Una renta per sota del 60% de la renta mitjana, Cuidado, Aquesta és la definició oficial de pobresa.
Clar. Déu-n'hi-do. Bé, doncs aquestes són xifres i estadístiques que, com sempre, de l'economia del nostre món que vivim, que sempre volem comentar amb el Santiago i que aprenem a saber una mica cap a on va el món, en el sentit de l'economia, el món que ens preocupa. Gràcies, Santiago Niño Becerra.
Molt bé, Chantal, bona nit. Gràcies bona nit. A tu.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú.
Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. I walk away, you want me dead, but easy.
Món 2030. I acabem el programa amb una secció que volem dedicar a una paraula que ocupa un lloc molt destacat al diccionari de la revolució. La paraula és innovació. I molt contenta de saludar el Xavi López, director general corporatiu d'operacions d'Eurecat. Bona nit, què tal, com estàs?
Bona nit, Chantal, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé, a la revolució sovint parlem d'innovació. És una paraula que el diccionari defineix de manera molt breu, vol dir introduir alguna novetat. I avui m'has vingut amb un cas que abans de res, explica'm aquest cas perquè és innovador ja, Un cas que has portat a l'estudi. Per què és tan innovador aquest cas?
Bueno, podríem dir que és una innovació social, en el sentit que és un cas que hem desenvolupat per encàrrec de la Federació Catalana de Patinatge per als nois i les noies que juguen a hockey, que ja sabem tots plegats que som una referència internacional en aquest país en el hockey sobre patins, i és veritat que fins al moment només van protegits en el cap els porters, les porteres, no? Hi han hagut accidents i la Federació amb bon criteri ens ha encarregat de desenvolupar aquest cas cas per cobrir aquesta claríssima necessitat d'una major protecció, perdó.
I ja els estan portant? Ja estan portant aquest cas?
Des d'aquesta temporada hi ha determinades categories dels nens i nenes més petits i més petites que ja porten aquest casc, perquè és un casc, a més, que és adaptable a les diferents dimensions dels caps i que, bueno, doncs és una bona innovació social que cobreix clarament una necessitat molt específica.
Doncs felicitats, no? Perquè innovacions socials i sobretot, no?, ajudar que no hi hagin accidents és una bona causa també en aquesta innovació. Per tant, Xavier, tu que coneixes molt bé la innovació, em diries que si sempre s'ha fet així i ha anat bé, no ho toquem, no? En això sempre es diu, no?, en aquest tòpic en el món empresarial, però sempre cal innovar, no? No sempre podem deixar les coses tal com estan, no, Xavier?
No, exacte. Jo, si em permets, en primera instància, tu deies innovar, què és innovar? Nosaltres últimament insistim molt en el concepte, perquè a vegades donem per sabudes determinades coses si no és així, no? Nosaltres partim de la base de que innovar és introduir canvis, com tu deies, canvis que no només són tecnològics i que es basen en coneixement, que no necessàriament és coneixement científic, però sobretot el que és important en la innovació és que aporten valor, valor econòmic, però també, com acabem de veure, valor social, no? A vegades confonem recerca amb innovació, que són processos que són complementaris, però que actuen en direccions contràries, per dir-ho d'alguna manera, Quan fem recerca estem aplicant recursos a generar coneixement i, en canvi, quan fem innovació, el que fem és aplicar aquest coneixement a generar recursos o valor. Vale?
Per tant, s'ha de saber innovar, no? Innovar, canviar... A quins obstacles s'ha d'enfrontar una empresa quan es planteja realment una innovació?
I en primera instància, innovar és una actitud, i per tant depèn de la cultura. No totes les empreses tenen aquesta actitud i aquesta cultura, i això pot ser un primer gran obstacle, però després, a més, moltes empreses, sobretot quan són empreses de dimensions petites o mitjanes, s'enfronten a que necessiten per innovar coneixements de diferents disciplines tecnològiques i no tecnològiques, necessiten infraestructures tecnològiques, necessiten també recursos financers, però també determinats recursos humans, determinades competències del seu equip per enfrontar-se als reptes que suposa innovar i, tot això són obstacles. No totes les empreses poden accedir a tots aquests recursos que dèiem que es necessita per innovar.
Clar. I la innovació provoca por a molts directius? Bé, tu ets directiu, no sé si innovar et provoca por o altres directius, por de què, no?
Sí, perquè, clar, s'atribueix a aquesta activitat un risc elevat, i és veritat, en definitiva, quan innovem estem canviant, com dèiem fa un moment, no? I, per tant, qualsevol canvi suposa riscos. Però nosaltres sempre diem que innovar és arriscat, per suposat, però no innovar encara ho és més. I, per tant, sí que és veritat que hi ha directius que tenen aquesta aversió al risc i als canvis. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached.
Hem parlat d'innovació sobretot des del punt de vista teòric i ara volem posar també més exemples amb el Xavier López. Ens pots posar exemples concrets, no?, que estiguis col·laborant perquè entenguem bé què vol dir innovar, quins canvis porta per a les empreses. El projecte Hypergrapes està relacionada amb una nova beguda per la hipertensió. Explica'm això.
Sí, exacte. Aquest és un projecte molt interessant perquè és una nova beguda que aportarà, a més, elements beneficiosos per la salut. I, a més, és doblement interessant per aquest efecte que dèiem beneficiós per la salut, però, a més, perquè aquí a l'origen del projecte és la reutilització d'uns residus del vi que fins ara o tradicionalment eren residus i els hem reconvertit en un recurs, en un ingredient funcional que ha afegit a determinades begudes. Estem en fases de proves i d'assajos clínics, esperem que tinguin un efecte beneficiós sobre el control del colesterol, no? Per tant, aquí estaríem sumant diverses innovacions, no? Innovació des del punt de vista d'economia circular, aprofitant residus, en aquest cas, del procés d'elaboració del vi, i també bueno, doncs, aprofitant això per tenir un impacte positiu en la salut de les persones.
I des d'Eureka també esteu parlant de residus vegetals que utilitzeu com l'aliment d'insectes, que són una font alternativa de proteïna d'alta qualitat, per fabricar farines i pinsos d'animals. Explica'm aquest projecte.
Sí, una altra vegada també un projecte que atén a diferents necessitats, no? En primera instància, una altra vegada fa impacte, amb el tema de l'economia circular, perquè aquí una altra vegada estem recuperant uns residus vegetals que en principi es cremarien i no se'ls donaria cap mena d'utilitat, i estem recuperant aquests residus per, amb aquests residus vegetals, alimentar una tipologia específica de insectes, que els insectes són una font alternativa de proteïnes d'altíssima qualitat. I tots sabem que la problemàtica vinculada a l'alimentació de la humanitat, doncs, és una problemàtica creixent, i que les fonts alternatives de proteïnes, doncs, són una línia de no només recerca, sinó també de potencial innovació molt interessant. Entonces, el que estem fent conjuntament amb aquesta empresa és desenvolupar això per, en primera instància, elaborar unes farines que formaran part dels pinsos per alimentar bestiar, però una mica amb la mirada posada de que aquesta farina, aquesta font alternativa de proteïnes, al final pugui formar part dels aliments per als humans.
Clar. Per tant, s'està innovant molt també amb la reutilització de residus, no? Per a convertir-los en recursos, podríem dir, no?
Exacte, exacte. Aquí estem, per dir-ho així, juntant el que seria innovació tecnològica de l'empresa, que al final aporta avantatges competitius diferencials a l'empresa, amb també externalitats positives en el conjunt de la societat, perquè anem a buscar aquesta economia circular, la reutilització, la recuperació de residus, la transformació d'aquests residus en recursos i, per tant, la reutilització d'aquests recursos.
Si noves, per anar acabant, transformes, no? Podria ser un bon resum de la secció d'avui? Si noves transformes, sí? Sí.
Absolutament, absolutament. Transformes les empreses, però també, com estem veient a través d'aquests exemples, pots transformar a la societat aportant valor, no només econòmic, al compte de resultats de l'empresa, sinó també social.
Molt bé. Doncs escolta, com sempre, aprenent aquest món 2030, aquest món del futur, avui amb el Xavier López, un plaer, com sempre, escoltar-te i aprendre amb tu. Gràcies, Xavier, una abraçada.
Moltes gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. PIME Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
...1733, quedeu-vos amb la xifra. En molt pocs minuts desvelem qui amaga aquest número. Us fem un petit spoiler. És una molt bona dada.
No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida un punt de partida. No sé fer millor.
Contenta de saludar Lluís Junca, director general d'Innovació, Economia Digital i Emprenedoria. Què tal? Bona nit, com estàs?
Bona nit, Chantal, molt bé.
Molt bé, doncs escolta, la setmana passada es va celebrar el Tech Spirit. Recordem que és aquesta trobada d'emprenedors. Què és el Tech Spirit, que va anar molt i molt bé?
El Tech Spirit és una d'aquelles coses que exemplifiquen de per què dels problemes se'n poden trobar virtuts. Va néixer fa 3 anys, just quan la pandèmia va fer cancel·lar el Mobile i el 4 Years From Now. Doncs l'ecosistema català i barceloní d'startups, de tecnologia, va decidir que alguna cosa s'havia de fer. I van improvisar un esdeveniment a nivell local per promoure, per fer ecosistema a nivell català. I va anar molt bé i s'ha anat succeint, i de fet ara ja és la tercera edició i aquest any ha sigut un èxit esclatant.
Ah, va ser una bona edició d'aquest any, no? 500, més de 500 reunions hi ha hagut, sí, amb startups, sí?
Sí, això per exemple és la part que va organitzar Acció, que aprofitava aquest certamen per unir empresaris, gent que té startups, amb inversors. I fèiem els dies abans una petita curació de qui podia lligar amb qui, i nosaltres llavors propiciàvem unes rondes de converses perquè es coneixessin en persona i miressin si podien encaixar les necessitats de finançament de les startups amb el perfil d'inversor que volien les empreses que volien invertir.
Per tant, hi havia, per una banda, en aquest cas, startups, i l'altra, inversors, no?
Sí, però l'esdeveniment, diguéssim, va molt més enllà. Mm-hmm. Qui porta l'organització de l'esdeveniment és el Tec Barcelona, que és qui fa el gruix de l'organització. Nosaltres, com a acció, com a departament d'empresa, col·laborem i estem contents de participar i arremangar-nos, però al final és una festa de l'ecosistema català i barceloní que se celebra, com deia abans, fruit del que en el seu dia el Covid va impedir celebrar el 4 Years From Now.
Clar. Per tant, una activitat sé que va organitzar és el Catalan Pitch Competition. Explica'ns en el que va consistir. M'han dit que el guanyador va pujar a recollir el premi vestit de vaca.
Sí, sí, sí.
Explica'm això.
A poc a poc n'estem aprenent. El Catalan Pitch Competition és un esdeveniment que fem per escollir la startup catalana de l'any.
Sí.
I ho fem a través d'una selecció. Primer fem una selecció de les empreses Nosaltres Acció, que ens presenten les seves propostes, els seus models de negoci. D'aquestes n'escollim unes 20, unes 30, i les últimes, aquestes que arriben a la selecció final, fan el pitch a davant dels inversors, davant del públic del Tech Spirit. I llavors allà, qui fa millor el pitch, es van fent unes rondes de pitchos, diguéssim, anem seleccionant, de 20, de 27 passen a 20, de 20 a 10, fins a 3 finalistes, que llavors tornen a fer el pitch, expliquen una mica més en detall de què va la seva empresa, fins que escollim el millor. I el pitch, la virtut que té és que és una fórmula molt anglosaxona, diguéssim, d'explicar què fas d'una forma molt directa.
En 2 minuts, no? Avui hem d'explicar-ho.
Bé, el pitch neix...
neix d'aquest... Elevator pitch, exacte, no? La conversa d'ascensor, no? Però en aquest cas havien d'explicar en 1 minut o en 2 minuts?
En aquest cas tenien un minut.
Un minut
en la primera ronda, un minut per explicar de què va la seva empresa. Llavors, clar, els finalistes els hi van donar l'oportunitat d'explicar en un minut més l'equip i en un minut més el model de negoci, diguéssim, el model de com aconseguiran les fites de finançament, de comercialització del seu projecte.
I l'empresa que va guanyar, qui va ser?
The Real Deal Milk. És una empresa que ja va venir al Revolució fa uns mesos i que és una empresa disruptiva i que és una de les que ens agrada més perquè combina moltes coses que ens sembla que són les que han de combinar les empreses catalanes que neixen i creixen aquí, que és coneixement científic aplicat a reptes que té la societat. En aquest cas, són uns científics que han aconseguit desenvolupar unes proteïnes de la llet substituint a la vaca, i el seu objectiu serà que en 1 o 2 anys puguin comercialitzar derivats làctics com la llet directament o formatges fets amb llet processada al laboratori.
Per tant, fent llet sense vaques. I llavors el seu propietari va venir vestit de vaca, va fer l'espitx vestit de vaca o no?
Ell, quan va veure que arribava ja a la final, va superar totes les proves, diguéssim, quan només quedaven 3 participants, ell va desaparèixer, no el van veure, i quan va tornar, perquè era el moment de la seva intervenció, va venir vestit de vaca i va fer l'espitx final, que li va donar la victòria vestit de vaca.
Per tant, la disfressa va ser un punt a favor, segurament, per guanyar, també, eh?
Bueno, forma part del show business aquest que és necessari que els catalans també aprenguem a fer bé, perquè de fet per això també fem el Catalan Pitch Competition, el fem en anglès, perquè una de les qualitats que han de tenir els emprenedors és la de saber captar inversors d'aquí i de fora, i avui en dia si no tens un anglès bo no pots comptar en ni inversors de fora, ni en mentors de fora, ni res. O sigui, no tenim la voluntat de promoure negocis que només tinguin aspiració a ser un mercat local, no? I per tant, l'anglès és fonamental. Però hi ha altres característiques. La principal, segurament, d'un pitch és anar al gra. Has de ser clar, contundent i anar al gra. Aplicar la llei, una norma que en diuen del 10-20-30, que és no tenir més de 10 slides, no t'allarguis més de 20 minuts... Això depèn del context, però
has d'anar per feina,
mai
sí?
Més de 20 minuts, si és que te'ls deixen. Si tens la sort que te'ls deixen, mai els utilitzis tots. I en les diapositives utilitza una font gran, no més petita de 30, és a dir, titulars. No pots posar una presentació que sigui allò una prosa. Ha de ser titulars i coses clares. Llavors, això és una manera molt, molt bona que tenen les empreses d'entrenar el Catalan Pitch Competition, i és el que nosaltres ens sembla que hem de valorar després del procés previ aquest d'analitzar què fan i els números en detall. Doncs els demanem que provin la capacitat que tenen de comunicar, d'expressar-se i, en el fons, d'enamorar els inversors o els clients. Beautiful mistakes.
Doncs aquesta passió, aquest convenciment en el pitch, i durant el Tech Spirit també, Lluís, es van donar a conèixer unes xifres positives en relació a presència d'empreses estrangeres a Catalunya, no? I una xifra que abans comentava a l'inici, jo.
Sí, aquestes famoses 1.733 empreses.
Ah, no? 1.733, sí.
Bé, és una bona notícia que Catalunya segueixi marcant un ritme clar d'atracció de talent, d'atracció d'empreses, i que cada cop ho facin més en sectors de més valor afegit.
Clar. Per tant, és una bona dada, però veieu que anirà més, no? Què cal fer perquè aquesta xifra s'incrementi, no?
L'aspiració és convertir Catalunya en un d'aquests llocs que se'n diu en anglès un sticky place, que és un lloc d'aquests que com més material hi ha, com més ingredients hi ha, més difícil és marxar-ne, no? I més anar a trau de fora. Hi ha molts sticky places al món, potser el més famós és Califòrnia, Silicon Valley, no? Doncs, que són llocs en què com més ingredients hi poses, en aquest cas bones institucions, bones empreses, bones startups, sobretot molt talent, però també inversió i capacitat de fer grans apostes, doncs com més madur és l'ecosistema, més atrau. I per tant, per nosaltres el que és important és veure que aquest camí que té Catalunya d'atraure cada cop més inversions fa que sigui més fàcil preveure que n'hi haurà més, perquè això capta l'atenció de nous inversors, i la lògica dels inversors també és buscar un sentiment de seguretat, i com més gent aposta per Catalunya, més fàcil és que més de nous ho facin.
A quins països venen? De quins països venen la majoria?
En aquest cas, la majoria són dels Estats Units, un 17% del total, seguit del Regne Unit, França i Alemanya.
I els sectors, no?, que se centren en aquestes empreses tecnològiques, aquestes més de 1.733 empreses estrangeres, quins sectors són els més importants?
No és fàcil de categoritzar, perquè molts sectors s'encavalquen uns amb els altres, però es podria dir que la gran majoria són del sector TIC, del món de la transformació digital de la indústria, sí. Però també n'hi ha moltes del sector de l'electrònica, moltes de l'audiovisual, del videojoc, també serveis sanitaris.
Per tant, i mobilitat, no? També.
I mobilitat.
Molt bé. Doncs escolta, bones notícies, no, Lluís? Contents de que hi hagi un ecosistema tecnològic i emprenedor, no?, amb bona salut i que creixi, no?
Sí, sobretot que hi ha d'haver aquesta simbiosi, no?, entre el valor que nosaltres som capaços de traure de fora amb el valor que sabem crear des de dins, no? Per això el Tech Spirit encarna bé aquesta doble visió de saber aportar nosaltres al món tecnològic des de Catalunya, cosa que fa que des de fora es vegin més ganes i amb més seguretat la inversió a Catalunya.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Lluís Juncà. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Oients, acabem programa i ho fem amb una frase de l'escriptora dels Estats Units, Nora Roberts, i és aquesta: si no persegueixes el que vols, mai ho tindràs. Si no preguntes, la resposta sempre serà no. Si no fas un pas endavant, sempre seràs al mateix lloc. Per pensar-hi, com sempre, oients, recordeu que ens podeu sentir els dissabtes a l'API web i els diumenges a l'antena a les 10 del vespre. Gràcies, oients, fins la setmana que ve. Petons!
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat, i a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé.